I a mig matí engeguem un racó de lectura, com sempre, amb Cristina Serrano, responsable de la biblioteca. Molt bon dia, Cristina.
Bon dia, Sònia.
Com estàs?
Molt bé.
Doncs engeguem aquesta una setmana més. Aquesta secció, com ja saben els nostres oients, on parlem d'activitats de la biblioteca, però també de les nombroses novetats que hi podeu trobar. No les podem anomenar totes, perquè són, per sort, moltes, però sí que algunes, no, Cristina?
Sí, sí, porto les més destacades, o les més noves, o les que acaben d'arribar, o... bueno.
Comencem, doncs, parlant d'activitats, et sembla?
Sí, comencem.
El passat dissabte va tenir lloc la presentació d'un conte, no? El mando de las emociones.
El mando de las emociones. Va venir l'Aroa Mateo Valero. L'Aroa és psicòloga, és una noia molt jove, va néixer l'any 89 i treballa a un centre de psicologia del Vendrell, que es diu Intelment, i és el primer conte que publica, però ja ens va fer la primícia que estava escrivint un llibre també per adults de psicologia. Aquest conte, bueno, la presentació va anar molt bé, va venir molta gent, no va ser un conte a contes, o sigui, ens vam intentar fer la difusió explicant que no era un conte a contes, encara i així n'hi havia gent que es pensava que era un conte a contes, però no. Ella presentava aquest conte, que aquest conte està dins d'una col·lecció, és de l'editorial, espera que el nom de l'editorial, David Ibu, i està dins d'una col·lecció que es diu La mirada de Daniel i és d'intel·ligència emocional. Cada vegada està més de moda i realment penso que és molt, molt important el tema de la intel·ligència emocional des de ben petits a les escoles. I aquest conte el que fa és que ajuda a entendre als nens els seus canvis d'emocions, perquè passen d'estar enfadats, com poden controlar, es diu el mando de les emociones, perquè ella ens ajuda als pares a donar les eines als nens perquè controlin les seves emocions. I la veritat que és un conte molt original i amb unes il·lustracions molt xules que també les va fer la seva cosina, que diu que pinta des de ben petita molt bé. La veritat que és un conte molt atractiu i molt, molt, molt recomanable. Ens va regalar un exemplar per la biblioteca, però de tota manera, si el voleu tenir, el podeu comprar a les llibreries, està a totes les llibreries, i si el voleu agafar primer en préstec per veure què tal, està a la biblioteca, el podeu agafar allà.
Perfecte, doncs.
Vale.
Què més tenim? Més heu preparat?
Ahir a la tarda vam tenir la reunió del Club de Lectura de Novel·la, i bueno, que va ser molt interessant. Aquesta vegada vam escollir un llibre, ja saps que els llibres a vegades agraden, a vegades no. I aquesta vegada vam estar bastant d'acord tots en que no ens va agradar.
No.
No. Però bueno, és el que parlàvem ahir. Vam fer una tertúlia, que jo tenia por, perquè jo quan algun llibre no agrada, ja et comencen a arribar les opinions abans de començar, i jo tenia por de no saber de què parlar o de que no sortís tema, o jo deia, a veure si acabem en 10 minuts, perquè no, i no, vam començar a les 6 en punt, vam acabar a les 8, i encara n'hi havia tema, eh? Els vaig haver de fer fora. I això que no havia agradat, però la veritat que...
Era aquest llibre?
Ai, no m'he portat el títol apuntat i no me'n recordo bé, però es diu... mira, em surt en castellà el títol i el vam fer en català, eh? La insòlita tristesa, la insòlita amargura del pastel de limón.
Ah, d'acord.
I tracta d'una nena, és un tema superoriginal, perquè l'escriptora, l'Aimee Bender, és d'Estats Units, va néixer l'any 69 i és professora a la Universitat d'Escriptura Creativa. I li agrada molt el tema surrealista. El tema és d'una nena de 9 anys que se n'adona que té un don, que és que quan ella menja un trosset de menjar, del que sigui, pot captar perfectament els sentiments de la persona que ha fet aquest menjar. Llavors, el tema comença així. I el que vam pensar tots és que donava per molt aquest tema i era molt surrealista el llibre, et perdia una mica. Però bueno, la tertúlia va ser super interessant. Vam sortir tots allà dient que ens agradava una mica més el llibre. I això, jo recomano que vingueu, que us apunteu al Club de Lectura, perquè del qualsevol, ja sigui el de teatre, ja sigui el de novel·la, perquè la veritat que aquestes tertúlies, comentar un llibre, una lectura, amb més gent que l'ha llegit és molt, molt, molt enriquidor.
Quina és la propera que teniu preparada?
La propera és especial, perquè fem El silenci de Vallbona, de la Teresa Duc, que ja saps que és l'escriptora de capçalera, qui ho diu també, eh? Des del 2016 és autora de capçalera de la Biblioteca Joan Martorell Coca de Roda de Barà, i vindrà ella a comentar el llibre, que sempre tenir l'autor és molt millor, perquè jo faig el que puc, però jo no he escrit el llibre, no sé les intencions de la persona que escriu la novel·la. I és la segona part de Les cadenes subtils, que ja vam fer la tertúlia del primer i va agradar molt, i teníem moltes ganes de fer el segon, i ho farem el dia 5 de març dilluns a les 6 de la tarda. Qui vulgui pot venir a la biblioteca a buscar el llibre, el deixem en préstec i després ens trobem el dia 5 per comentar-ho.
Molta gent tindrà aquest llibre, no?, perquè es va fer la presentació també,
sí,
aquí
sí,
a la biblioteca.
Sí. La veritat que la Teresa Roda de Barà és molt, molt estimada i ella estima molt Roda, i amb el vincle aquest de la biblioteca i l'autora de capçalera s'ha creat una relació molt, molt maca, la veritat que sí.
Molt bé, doncs animem a tothom que s'apunti.
Hem de dir que el llibre, els llibres dels clubs de lectura, la Generalitat compra lots de llibres per poder dotar les biblioteques quan es fa, i hem de dir que hem tingut el privilegi de demanar que ens comprin aquest llibre, el lot d'aquest llibre, perquè pugui voltar per les biblioteques i la Teresa es faci més coneguda a totes les biblioteques de Catalunya. Després, som el primer, els primers, ella és el primer... La primera biblioteca que va, clar, però després sé que anirà a Torredembarra, sé que farà una ruta...
A més, és un llibre que es pot treure molt suc, eh?
Sí, 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 sí. La veritat que si porto la meitat, m'he llegit la meitat, perquè jo em llegeixo els llibres pel club com la resta. I
jo me l'he llegit
moltíssim.
I ja et dic que...
T'ha agradat?
M'ha agradat molt, sí.
Molt bé,
sí, sí,
a mi m'està agradant molt, també, eh?
Sí, és enganxa molt, a més.
Sí. Sí.
Molt bé, parlem de teatre també, llegir
parlem
el teatre.
Sí, doncs mira, hem dit que el dia 5 de març farem El silenci de Vallbona amb novel·la i el dia 7, dimecres, 7 de març, farem Sol Solet d'Àngel Guimerà al Legí Teatre amb la Josepa Figueres. Lo mateix, qui vulgui pot venir a la biblioteca, agafa el llibre i el dia 7 ens trobem i parlem. Et llegeixo la sinopsi? No t'he llegit la sinopsi de res?
Doncs vinga, va, llegeix la sinopsi.
De quin?
Jo crec que el de la Teresa s'ho mereix, no? Que qui no ho conegui, la conegui una miqueta més.
Sí. Diu, la matinada de Dijous Sant, dues monges apareixen mortes al monestir de Vallbona. La Mimí Vidal, de moment, ha de renunciar a les seves vacances per posar-se a investigar els crims i mirar de descobrir l'assassí. Des de fa 5 mesos realitza les pràctiques de criminologia al costat de l'inspector Miró, el qual qualificarà el cas com el més difícil a qui ha hagut de fer front al llarg del seu dilatat historial. L'assassí no era un assassí en sèrie, no seleccionava les seves víctimes, no efectuava cap ritual i no sentia cap pulsió indefugible per tornar a matar. És més, ningú no li estalviava el penediment en cada assassinat, ni el pertinent propòsit d'esmena. Han passat 4 anys des de que la Mimí va investigar pel seu compte l'assassinat esdevingut feia 18 anys i encara per resoldre d'un vell en una residència. La recerca i les peripècies per desemmascarar-ne el culpable la van portar a descobrir la seva autèntica vocació. Per segona vegada, la Mimí trobarà respostes en la història. S'haurà de remuntar al segle XIII per començar a estirar el fil que la durà a descobrir el secret. Vallbona amaga des de fa 8 segles un secret que, manament imperatiu de Jaume I, només coneixen les abadesses que s'han anat succeint en el càrrec. La història de la reina Violant d'Hongria, enterrada a Vallbona per desig propi, no només aportarà alguna resposta a les preguntes que es formula la Mimí, sinó que també n'hi generarà de noves. Què disposava en realitat Violant en el seu testament? Per què l'Església no ha permès mai que se sabés què hi havia veritablement entre Violant d'Hongria i l'abadessa Eldiarda d'Anglesola?
Jo sé el secret.
No ho diguis.
No, no.
Spoilers, no.
No, no. Saps qui és l'assassí o l'assassina?
No. Que si ho sé, encara no ha arribat.
Ah, no t'ho dic. No,
no, no m'ho diguis, eh?
Ara t'ho diré, fora de micròfon.
No, no, no.
Anem amb la sinopsi de Llegir el teatre.
De Sol Solet. Va. Vinga. Sol Solet, malgrat l'aparent ingenuïtat que semblen suggerir els ressons infantils de l'expressió Sol Solet, el títol d'aquest drama fa referència a la dolorosa soledat que ha emmullat la personalitat extremadament sensible de John, el qual es veurà immergit en un triangle de passions mal resoltes que farà aflorar les contradiccions irresolubles de l'ànima humana. Una de les obres més tèrboles i desconegudes del dramaturg, on la poderosa vitalitat sexual de la seva protagonista dona lloc al naixement d'un dels personatges femenins més fascinants del teatre català. Tal com afirma Toni Sala, el pròleg d'aquesta edició, Sol Solet és una de les obres mestres d'Àngel Guimerà i això vol dir del millor teatre que s'ha escrit mai en català.
Perfecte, doncs. També recomanem, eh? Que tothom s'apunti a llegir el teatre.
Sí, 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 que s'apunti tothom a llegir el teatre, perquè ja veureu que és, també és molt interessant i el poder comentar obres de teatre que ara mateix estan al Teatre Nacional i tenir l'oportunitat d'anar a veure'l amb el grup de teatre. O sigui, que sí que és una activitat que si voleu més informació podeu venir a la biblioteca o trucar-nos i us comentem.
D'acord. Parlem de novetats?
Vale, va. Parlem de
novetats. Vinga, va, almenys una novetat, no?
Mira.
Fem una, si vols.
Sí. L'última novel·la del Julio Ricardo Trigo, que es diu L'objectiu del crim, que també va estar a la biblioteca fa uns anys, a presentar El somni de Tàrraco. Doncs ha escrit també una novel·la d'assassinats. Avui estem amb autors de Tarragona i d'assassinats, ja ho veig.
Molt bé.
Ha sigut casualitat, també.
Molt bé, els assassinats, no? Vull dir, molt bé que siguin autors de Tarragona.
Sí.
Que intentem promocionar, no?, una mica els autors locals.
Sí. Doncs mira, la sinopsi l'objectiu del crim. Amb 12 anys, tot just acabada la Segona Guerra Mundial, l'Erika Ennermann, aprenent a la fàbrica de càmeres fotogràfiques Contax, a Alemanya, és segrestada, juntament amb la seva mare i 200 persones més, per l'exèrcit rus. Els russos han entès que tan sols amb els tècnics i operaris alemanys podran posar en marxa la fabricació d'una rèplica de les Contax, les Kiev. Molts anys després, el 1961, mentre el món s'estremeix amb les primeres notícies de la construcció del mur de Berlín, l'Erika viatja a Barcelona com a membre de la policia alemanya per ajudar en la investigació d'un cas d'assassinat de dues compatriotes seves. Aquests crims recorden massa els mètodes dels seus segrestadors, els moments terribles que va viure en la seva adolescència. Amb l'ajuda del comissari Casajoana, intentarà esbrinar com és que tot ha tornat a començar. La complexitat del que s'amaga al darrere de les joves assassinades supera la imaginació més fèrtil i a l'Erika li resulta molt difícil explicar-se sense fer una profunda immersió en el seu passat, sense reviure uns fets que sempre ha volgut oblidar. Una inspiradora novel·la policial basada en la història de la fotògrafa Erika Ennermann i ambientada en el món de les càmeres clàssiques, quan la tecnologia es mesurava encara per la precisió mecànica i la bellesa de les imatges fotogràfiques era el resultat de processos químics que semblen abocats a la desaparició.
També sona molt interessant, eh?
Molt, clar que sí.
Doncs aquestes són algunes de les novetats. Recordem que n'hi ha moltíssimes a la biblioteca.
N'hi ha moltíssimes, cada vegada més, i si voleu veure-les totes heu de venir i demanar-lo. O també podeu mirar per internet. Si us fiqueu a la pàgina de Catàleg Col·lectiu de Lectura Pública, poseu un títol, busqueu Rodebrà i podeu veure si el tenim o no el tenim.
Mira que bé, les noves tecnologies.
Veus?
Cristina, gràcies per acompanyar-nos
i
fins la setmana vinent.
Molt bé.
Adéu.
Adéu.